Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El Joan Corbera, escriptor, periodista i alguna cosa més, no, Joan?
Sí.
I què més coses? Bueno, un sí, munt, no?
Un munt de coses.
Un munt de coses,
les
no?
que tu vulguis.
El Joan Carles Valero, que és Relacions Institucionals de Vocento a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles, també.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, que és el director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'avui al Converses, el senyor Josep Maria Gai de Liébana. Senyor Gai de Liébana, bona tarda.
Bona tarda, Carles,
José Maria,
bona tarda a tots.
José Maria, Josep Maria, no, com,
jo,
com
Josep,
vol,
o
aviam?
Pepe, o
Pepe,
Xema,
bueno, Pepe, no.
O Josema, o...
Bueno,
jo no tinc cap problema, jo, no. Josep
deixar...
Maria, perfecte, home.
Jo deixaria un professor Gai de Liébana.
Bueno,
li sembla bé?
Vida,
perquè vostè és doctor en Economia i Dret, professor d'Economia Financera a la Universitat de Barcelona, col·laborador també darrere en COPE, cada matí el podem escoltar al voltant de 7:45 fins a les 8, amb aquesta xarleta econòmica, sí, amb el Carlos Herrera.
Donant
una altra visió de l'actualitat econòmica, a vegades sempre amb clau positiva, que també va bé, perquè...
Sí, sí.
Jo no sé com veu l'economia el professor Gai de Liébana a hores d'ara, en aquest sentit de que de tot el
bé,
que està passant
bé
arreu del món, Europa, Anglaterra amb el Brexit...
Bé, diguem que, com diu la gent de la terra de la meva dona, no?, de Menorca, d'aquella manera.
D'aquella manera.
Sí,
manera.
Sí,
això,
manera.
Com un d'agafar en clau positiva... Clau positiva clau...
D'aquella manera.
D'aquella manera.
Positiva per
cadascú,
negativa,
segons com li vagi a la fira, no? Doncs,
sí,
o què?
Sí, ja. Bueno... Jo crec que anirem entrant una mica i a la mida que anem entrant doncs veurem coses
irem...
positives, coses negatives. A veure, hi ha una mica de rabifalla, això sí que sens dubte, però bueno, el que hem de preparar és una mica també el futur, però vull dir que el dia d'avui veus una mica d'il·lusió, però una... potser ens falta una mica de solidesa, no?, a nivell d'aquest, de tenir potència de creixement, però bueno, però estem creixent i bé. Jo quan he arribat a l'hotel, la veritat sigui dita, que m'he quedat frapat de la barbaritat de gent que hi havia. Eh? Vull dir que això és una molt bona senyal.
És un lloc privilegiat.
Sí, no, de... és un lloc privilegiat, però per exemple...
Dels creuers cap a l'hotel?
Sí, sí, bueno, clar, evidentment, clar. Això és un element clau, però vull dir que, per exemple, vaig estar a Madrid ahir, també a Madrid els hotels estaven molt plens, sí, sí. La setmana passada a València també, vull dir que crec que hi ha una certa alegria, que ens va molt bé i que també, vull dir que hi ha una capacitat de turisme, millor, pitjor, però bueno, que en qualsevol cas s'està tirant.
I escolti, i el Brexit ens ho tirarà tot per terra, aquestes
el Brexit,
expectatives?
Però,
ho dic perquè
mica,
estem a una setmana pràcticament
sí, sí, sí,
del
sí,
referèndum
sí, sí,
a la Gran Bretanya.
El Brexit
i...
em preocupa, el Brexit em preocupa, però més que res per Regne Unit, perquè jo crec que donarien un pas una mica en fals.
I les conseqüències, no hi ha conseqüències per nosaltres,
sí,
per Espanya i la resta d'Europa?
Per exemple, a nivell de turisme podrien ser una mica importants, fonamentalment, per el que seria el turisme molt de costa, eh? Perquè no sé si a l'hotel, per exemple, ara hi ha turisme britànic, no ho sé, però vull dir que a la costa sí que hi ha molt turisme britànic, i aleshores fins i tot el que seria les companyies aèries, aquest flux que hi ha, molt low cost, però és que jo crec que és el 60% gairebé del turisme que arriba aquí ens arriba des de Regne Unit, no? Per tant, podem tenir una mica detallada, perquè hi haurà que veure també el canvi entre la lliure esterlina i l'euro com quedaria, i després que l'economia britànica jo crec que d'alguna forma ressentiria. I no obstant això, jo crec que potser doncs, hi ha altres països, o hi ha una zona com Irlanda, la República d'Irlanda, Dublín, que jo crec que poden fer una rabifalla important, sobretot fins i tot com una mica centre financer.
Ja, però en Cameron ens ha posat en un compromís a tots plegats, no? Perquè
sí,
ho dic clar,
sí.
El tema aquest del Brexit comporta moltes coses més, per exemple, que si va endavant això del Brexit, que vol dir la sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea, també comportaria un referèndum interior a Escòcia, perquè els d'Escòcia diuen que volen quedar-se dins d'Europa, vull dir, tot plegat,
no,
és una sacsejada
també,
que dius...
Durant el dinar d'Irlanda
sí?
del Nord també, vull dir que Irlanda del Nord igual
Irlanda
també,
Nord,
li
també,
perjudica,
vull dir, clar,
Escòcia
i...
seria molt bo,
les
perquè vull dir,
banda
Escòcia
que parlava...
es separaria del Regne Unit, però separaria, diguem, perquè vol estar en Europa, per tant,
clar,
vull dir que seria una mica...
S'embolitzen que es fica
no?
aquest Cameron, no?
Exacte,
I
sí.
Solet, no?
Bueno, el Cameron jo crec que li passa a vegades com en Mas i d'això, doncs, que fan una mica, no?, aquell tema, volen quedar bé, fan un referèndum i al final, doncs, a vegades, jo diria col·loquialment, doncs, de feques, no?
Això del referèndum és un mal invent, perquè,
vull dir,
escolti, segons que proposes, et pots ficar en un bolí...
A veure, per referèndum bo a Suïssa, Carles, a Suïssa és un millor, perquè a Suïssa tothom diu...
Aquella paga universal, no?
Sí, diuen, a veure, no pot ser que un president d'una gran companyia d'aquí cobri 50 vegades més que l'últim empleat. No pot ser, estem tots d'acord i tal, anem a votar, diumenge que ve anem a votar. Voten i diu, per majoria... No, no, o sigui, no s'aprova, coi, però si va al poble... No, a veure, una cosa és el que nosaltres voldríem, i l'altra cosa és que les multinacionals se'n vagin de Suïssa. Clar. Renda bàsica, estupendo, escolta, que tothom tingui 2.400 euros
cada
o 2.500, sí senyor, que visquin bé i tal, anem a votar-ho, molt bé, però no, escolta, perquè fotarien vagos, la gent deixaria de treballar, vull dir que això és un referèndum.
Vamos, és com un esdeveniment, és com, o sigui, com un divertimento, sí, de cap de setmana.
En diumenge, sí, a més en diumenge.
Un divertimento,
dir,
no?
Això vol dir que si montes un referèndum és perquè el guanyes.
Clar, home, clar. Ah, vull dir, en definitiva, bueno, guanya sempre el no, eh?
Bueno, sempre el no. Guanya la sensatesa, sí, 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 guanya la sensatesa, no?
Però...
Jo, vostè, doncs, quina perspectiva veu aquest Brexit de
no, hombre, ara a mi, a veure, hi ha dos escenaris, no?
Acabaran... No, sí, clar,
però... bueno, o Regne Unit...
Jo sé que vostè pitonissa no ho és, però bueno...
No, a veure, no sé, és que jo per el que estan dient, cada 5 minuts tenim enquestes, sí, i cada 5 minuts va, bueno, més o menys, la tendència em sembla que hi ha un 50-50, no? Per tant, 50-50. El que passa és que, aleshores, si la gent jove vota, si la gent de Londres vota, si la gent, diguem, una mica viajada, com es diu en castellà, vota, jo crec que aleshores igual doncs guanya el continuar a Europa, no? Però la gent gran té una mentalitat, té una cultura. Jo, per exemple, no sé si la família real anglesa anirà a votar o no, m'imagino els vots, el que, com seran,
ah, sí?
Dir, jo crec que deuen ser molt xapats a l'antiga, no? Deuen ser, diguem, del no.
Sortim d'Europa.
Exacte, i molta gent que en definitiva diu, hombre, aquesta Europa em porta immigració, aquesta Europa porta terrorisme, i a més jo crec que hi ha una part de raó que potser val la pena una mica també pensar i reflexionar, que és el dir, escolta, i Europa, molta intervenció, molta llei, molt fem, les vaques tenen que donar aquesta llet, tenen que munyir-se aquesta hora, nosaltres aquí, els nostres barcos tenen que pescar, si aquí tenim tot aquest peix, tenim que pescar aquesta quota, que, escolta, que no m'emprenyin, i per tant, jo crec que és una reflexió molt interessant sobre potser la burocràcia europea i la falta de dinamisme de les estructures europees. Per tant, jo crec que en qualsevol cas ho hem d'aprendre com una lliçó.
Molt bé, obrim micròfons a la resta de convidats de la taula, el Manel, el Joan, el Salvador i el Joan Carles, que vol començar a preguntar al professor Caidelí. Pues vinga, Salvador, vinga, endavant.
Encara que després entrarem en temes econòmics, vostè ha anat fent aquests dies també un anàlisi de les propostes econòmiques que han fet els diferents partits. Ho dic perquè que sí, ja estem a portes ja quasi de
una
votar,
setmana,
no?
Ja és el Brexit, Brexit i votar.
No, la del Brexit no es tocarà votar.
No, el 23 en salvem, però el 26 no, eh?
I quina és la, de les propostes que ha vist, quina és la que més li ha agradat i la que més li ha preocupat o sobtat?
A mi, en principi, agradar-me no m'agrada cap. I quan dic que no m'agrada cap, no m'agrada cap perquè jo crec que són una mica tocades d'incertesa. Em fa por, per exemple, crec que hi ha coses bones en cada una de les propostes. Entenc, per exemple, que Podemos té unes propostes que són interessants però que són irrealitzables, per tant vol dir que en definitiva el tema de la renda bàsica no es pot, però tampoc es pot incrementar el que seria el volum de despesa pública amb 15.000 milions d'euros. I a mi em dona Ciutadans, potser m'encaixa, perquè vull dir que és aquí veig que hi ha una mica d'idea de futur de l'economia, cap a on anirà. A mi em preocupa molt l'Espanya de dintre de 10 anys, com serà, de quina manera serà. Potser Ciutadans són els únics que ho estan abordant. Em dona, diguem, una mica de por en aquest sentit el Partit Socialista, perquè m'enrona de que augmentaran els impostos, però sobretot a les rentes altes, els que generen riquesa, que d'això. I clar, i aleshores jo dic, bueno, la renta alta jo sé qui és el currante que està treballant, que té un sou de 60.000 euros, que amb aquest pobre aniran, el impuesto sobre el patrimonio para las grandes fortunas, ja sé que el impuesto sobre el patrimonio para las grandes fortunas serà pel pobre tio que té el pis, que té els estalvis, vamos aquí a l'impuesto sobre las rentas de capital, a igualar-lo con las rentas del trabajo, las rentas del capital, és el fons de reserva que té aquell pensionista per anar tirant de veta d'això i tal, i després el Partit Popular, que no s'ha definit en aquest sentit i que enraona d'una rebaixa d'impostos, cosa que és impossible el dia d'avui. Vull dir que, en definitiva, si tu mires el pla d'estabilitat, que és el que s'ha presentat el 29 d'abril a Brussel·les, que jo el tinc molt al cap, cada mes ahir tenia oportunitat d'explicar-lo amb la ministra i amb l'exministre, i aleshores, bueno, de 2015 a 2019 està ja tot el peix, està tot pescat i està totalment ja entregat. Ho dic perquè hi ha un tema d'impostos que augmentaran amb 50.000 milions d'euros d'aquí a 2019, vull dir, de 2015 a 2019 augmentaran els impostos, bueno, tu també ho saps, això, Salvador, de, amb 50.000 milions d'euros, les recaptacions de seguretat social amb 19.000 milions d'euros, i, evidentment, si l'economia no creix com tindria que créixer, doncs els que estiguem, doncs tindrem que pagar més, perquè hi ha un problema de despesa pública. A partir d'aquí, quan veus aquests números del pla d'estabilitat o del programa d'estabilitat, dius, escolta, impossible. Tot el que em diguin de rebaixar impostos, de deixar i tal, és impossible, salvo que de bones a primeres això sigui en definitiva la gran economia, però que no tenim ara una mica, diguem, les pates per poder-ho tenir.
Sí, hi ha una qüestió, professor, que m'agradaria comentar respecte a qüestions estructurals. L'atur, aquest atur tècnic, no? Que és l'anomenen 8%, això no hi ha, vol dir que no hi ha atur a Espanya. Bueno, a Alemanya sí que no hi ha atur, no? Per exemple, però aquí amb un 8%, quan les coses estaven bé, eren unes tasses també importants, que potser que el que revela és una economia en B, una economia submergida, però les qüestions estructurals també a mi em preocupen, qüestions com que incomplim les nostres obligacions constantment, obligacions en el sentit internacional, compliment de dèficit, compliment d'endeutament, i no passa res, això. I després també vaig estar mirant l'altre dia l'enquesta de valors de BBVA, aquesta que diu que una mica és allò l'ànima dels espanyols, i clar, més d'un 70% consideren que l'Estat té l'obligació de vetllar pel seu benestar. O sigui, és l'Estat, papà Estat, que ha de vetllar pel seu benestar, més del 70%. I més del 60% que la vida és atzar, vull dir que això de l'esforç i tal, que vull dir, ah, no, si tens sort, pues t'anirà bé. Vull dir, què ens està passant, en el sentit de que no, aquest que no, mar de fons...
O que no hem après de la crisi. Que ens...
O que no hem après, exacte.
Sí, jo crec que, Juan Garros, són tres punts. Començaria per Madame Christine Lagarde d'alguna forma el dijous posava una mica el dit a la llaga, no? I deia, a veure, una cosa, los incumplidores, el déficit, hay que castigarlos i tal, i no solament això, sinó que ha convidat a que la Comissió Europea posi en marxa el procediment de sanció que cauria primers de juliol fins a 2.100 milions d'euros. Hi ha una qüestió que ja em pregunto, aquests 2.100 milions d'euros, si es tenen que pagar de sanció, imagino que els pagarà el responsable, no? No, ho dic perquè quan a mi em ve Hisenda, com m'ha vingut a mi Hisenda i m'han dit que hi havia unes coses que no estaven bé i hem discutit i tal, i m'han fet pagar una sanció, l'he pagat jo. Imagino que en aquest cas el responsable serà el que ha provocat aquest dèficit. Per tant, en definitiva, el que va dir que compliria un dèficit i no l'ha pagat, que prepari 2.100 milions d'euros. Això és el mínim que té que fer, perquè jo no tinc cap culpa d'això. Aquests 2.100 milions d'euros aniran a incrementar el dèficit públic d'aquest any, per tant, tornarem a incomplir dèficit públic, perquè això és una despesa que em diran, no, però esto no computa com el rescate. Bueno, no computa, però queda per a la posteritat, aquí la huella impregnada, i aleshores aquest és un aspecte clau, vull dir que nosaltres hem de complir a rajatabla el que és el dèficit del 3%, que és el que diu el pacte d'estabilitat, i hi ha també una altra condició, que és el 60% del deute públic sobre el PIB, cosa que ja ens hem passat, perquè ja estem més ja sobre passats del 100%, ja en aquest moment s'ha agafat velocitat de crucero. Bé, aquest jo crec que és un problema que necessitem i hem d'exigir que hi hagi uns números que siguin seriosos. Jo no en raonaré del partit d'ahir, de l'Espanya-Turquia, sinó que em remonto al dilluns d'aquesta setmana, que vam tenir el que va ser, en definitiva, un partidàs impressionant. Va ser la República Txeca respecte a el que era Espanya. Vam marcar en Gerard Piqué s'ha convertit en l'ídol nacional, és a dir, l'heroi d'Espanya que necessitava.
Com ha canviat, però ja...
Hombre, això canvia, un gol et canvia la vida. Però hi ha un petit detall.
L'exar.
La República Txeca és, en aquests moments, i des de porta ja tot aquest any, és el país d'Europa que té la taxa d'atur més baixa, el 4,1%. I Espanya és el segon país, juntament amb Grècia, que té la taxa d'atur més alta, 20,1%. 4,1, 20,1, resultat era 5-0 a favor de la República Txeca. I el Gerard Piqué va conquerir el que era el cim quan marca aquest gol i els derrotem. Tenim un problema tremendo. Si nosaltres tenim el 20,1% de taxa d'atur i els txecs tenen el 4,1%, algú estan fent molt bé a la República Txeca i algú estem fent molt malament aquí. Però és que si me'n vaig a Polònia, Polònia, me'n vaig a Hongria, me'n vaig a Reina Unit, me'n vaig a qualsevol altre país europeu. El que més s'apropa està de nosaltres és Croàcia, que té una tassa d'atur que en aquests moments crec que està situada al 14%, per tant una distància sideral. En definitiva, què passa? Que nosaltres ho estem fent molt malament. I aleshores la pregunta és, aquesta gent que està a l'atur tornarà a treballar? No està tornant a treballar. Tenim un aturat de llarga durada, que aquest ja comença a ser una mica preocupant, però és que, a més, la pregunta és si el nostre model econòmic, el nostre, com es diu, patrón de crecimiento, ens permet recuperar aquesta gent en un moment que cada cop més tenim el que seria la robòtica, l'era digital, les noves tecnologies. Per tant, això què vol dir? Que jo crec que tenim un problema d'atur com molt complicat, com molt fort, i a més cara al futur, el repte que hi ha, el Foxconn, l'empresa de Taiwan, tenia 110.000 empleats fa unes setmanes, ara té 50.000, li van preguntar l'altre dia al seu president, els 60.000, que d'això? No, no, estan fora, ja no treballen aquí perquè tenim robots ara. Vol dir que s'han substituït 60.000 treballadors per robots, aquest és un aspecte clau. Els hotels, aquí no, Déu me'n guardi, aquí al Gran Marina, sota aquest concepte. Però, clar, tu en vas al Japó i entres a la recepció i hi ha robots. Clar, a vegades, ojo, al Gran Marina, perquè és totalment diferent i és una excepció. A vegades hi ha algun hotel d'aquests que jo trepitjo perquè ens fons a Déu, que
vindria un robot.
Vindria un robot. Molt millor el robot.
Parlant de robots, ahir llegia una notícia de que un robot a Rússia s'havia escapat. Havia escapat corrigents pel carrer.
No, el robot,
fugint de Putin.
No vaig poder acabar llegint de la...
Ara hem d'entrar una amb el computador, amb el computador...
Què devia passar amb aquest robot per escapar fugint?
Era un replicant.
I després ve l'altre vessant, que jo crec que és una mica el que ens hem consumat a aquesta Europa, que és una Europa que, si no reaccionem, ens quedarem una mica com jo, com los restos de l'imperi romano, que seria la qüestió dels drets, no? És a dir, tots volem, tots exigim i tal, i jo crec que arriba un moment que aquesta Europa no pot sufragar l'estat del benestar, i aquest no poder sufragar l'estat del benestar, Juan Carlos ens portarà, jo crec, que amb una cruïlla que també serà molt difícil, perquè vull dir és que Europa més despesa pública ja no la pot tenir, i compte que afegirem 3 milions de persones d'aquí a finals de l'any que ve, que aquests 3 milions de persones de moment no sumaran, sinó que restaran, que són els refugiats que vindran de l'altra part d'Europa, d'Àsia, d'Orient Mitjà, d'Àfrica, Orient Mitjà, exacte, vull dir que...
Estaves parlant, perdona, dels drets... I m'ha vingut al cap tot el tema del que està passant a França, no? A un país que la gent no ho sap, però el 50% és despesa pública i on hi ha dificultats per poder competir. És un dels grans malalts en termes de competitivitat d'Europa, no? Perquè clar, si jo només faig que reclamar i m'ho donen, està bé, però per fer-ho cal que, diguéssim, el pastís es faci gran. I segurament tenim un problema, ja que no podem fer el pastís més gran, no?
França, jo crec, Salvador, que
només,
és un polvorí. Només
demanant
sí,
és...
Sí, és un polvorí, a més, vull dir, hi ha hagut aquí un tema també de del que seria un efecte d'immigració i fills d'aquesta immigració amb famílies numeroses, amb el que serien unes prestacions socials que jo crec que són, doncs, molt bones. França també està dintre d'aquest enforcall, que és una mica el canvi de model econòmic. És una França que, a més, el tema del terrorisme li ha passat factura, ha sigut una autèntica bomba, però en aquest cas, diguem, per l'economia francesa. I jo crec que França es té que trobar, però França és una mica aquesta Europa que no acaba de tirar. El PIB de França va creixent, però molt poquet, molt escalonadament, ho saps perfectament, i aleshores té una tassa d'atur que no l'acaba de rebaixar, i, bueno, i al final sempre la justificació és la mateixa. O és que com hi ha un primer ministre que es diu Manel Valls, que és de Barcelona, que és d'Horta, que és català i que és del Barça, ens ha portat cap a això. No, hombre, no, vull dir que jo amb els francesos sí que això tampoc és veritat.
Però França ara està fent, i perdoneu, les reformes que poder havia de fer
tenia que
abans,
fer, i a més,
abans,
per exemple, la reforma laboral, la reforma laboral ha sigut copiar i pegar de l'espanyola, per tant vol dir que aquesta reforma no agradava, i algú tenia que ser el precursor dintre d'Europa, al final li va tocar ser a Espanya, però hi ha que fer reformes, sí. Hi ha que fer reformes, compte que vindran uns temps difícils, perquè el tema de la robòtica a mi em preocupa bastant.
El tema preocupadíssim, el tema dels robots, El té preocupadíssim,
sí, no,
la robòtica.
Sí, molt preocupat, no per mi, perquè vull dir que jo, hombre, a veure, quan tens una mica, diguem, de creativitat, d'innovació, d'entusiasme, etc, el robot això no ho podrà tenir, però vull dir que amb les feines rutinàries, repetitives,
es menja el terreny, es menja el terreny.
I els economistes i els advocats.
Vinga, Joan i Manel.
Sí, volia preguntar a senyor Gai de Líbera que en el debat dels candidats de les eleccions del 26 de juny es va parlar molt, en concret el president Rajoy, de l'objectiu d'Espanya d'arribar als 20 milions de treballadors. Ell sosté que aquest seria la quota mínima per intentar mantenir l'estat de benestar tal com el tenim. Però és veritat que va haver-hi també respostes dels altres candidats, i després aquest debat es va oblidar durant el debat sobre la qualitat d'aquestes feines que es puguin crear d'aquí a l'any 2020, perquè podem tenir 20 milions de gent ocupada, però que els ingressos d'aquests 20 milions siguin inferiors segurament als 18 milions de fa un temps que tenia Espanya, no? Ara estem tocant els 18, no hem arribat als 18. El senyor Rajoy deia crear 2 milions d'aquí al 2020, sí. I que això ho podria sostenir, però si pensem que les pensions ja estan superant els 1.000 euros, estan superant la mitjana de les pensions.
1.041 euros ara, la de jubilació, 1.041.
I està superant el salari mig,
sí.
Què tenim aquí?
I la següent... Salari mig, no, salari.
El
salari mig està per sota dels 1.000 euros.
Cada mes,
són 24.000 euros.
No, el salari mínim
és 24.000 euros.
El salari mínim són 1.640 euros.
Mínim sí, no, però el salari mínim...
No, el mínim sí.
Vale.
No el mínim.
El salari mitjà que està per sobre els 1.000 euros...
24.000 euros, 1.640 euros.
Estan tocant, eh? Vull dir que s'està aproximant molt que la pensió estigui. Llavors, lligat a això que l'estat del benestar... si es pot sostenir o no, però a la vegada tenim informacions que ens arriben, per exemple d'aquí a Catalunya, dels Gallardo, que ocultaven 110 milions a Suïssa i que amb amnistia fiscal han pagat només 2,7 milions.
Els Gallardo
del Mirall.
Grup Almirall.
Del grup
farmacèutic Almirall. No, ho dic perquè la gent, el millor que ens està escoltant,
sí, en concret, dos germans, no situa, sí. Jorge Gallardo, Antonio Gallardo, doncs en total 110 milions ocults a Suïssa. Llavors, clar, tenim un problema de fiscalitat, tenim un problema d'ingressos, però estem dient que l'estat de benestar s'ha de tocar perquè no el podem mantenir. Ens resignem a aquests paradisos fiscals? Què fem?
Ara, jo crec que és una qüestió, diguem, una complementària de l'altra, i que anem a... En principi, el compromís que té el govern i dintre del que és els pressupostos i el programa d'estabilitat presenta és la creació de 2 milions de llocs de treball d'aquí a l'any 2019. Només hi ha una pregunta per part meva, i és on es crearan aquests 2 milions de treball. Vull dir, perquè jo vaig entrar una entrepitjant empresa per empresa i li vaig preguntant, i vostè Manolo, què? Vostè va fitxar? Jo, aquí, na, com salga un robot, jo...
Ja ha sortit el robot,
malditos robots.
No, clar, no.
Estava fent aquest programa un robot.
A veure, però el Manel m'està entenent, és que vull dir, amb la mida que jo incorpori un robot, escolta, hi haurà un lloc de treball menys. Per exemple, tu abans per les autopistes anaves i als peatges veia gent, el dia d'avui no veu res.
I què farem els humans?
No, clar, bueno, no, però clar, em diuen, no, vamos a crear 2 milions de puestos de trabajo. Molt bé, la pregunta és d'onde, como i de quina manera. Però també hi ha un aspecte per mi, la qualitat, és dir, tenim un problema de precarietat laboral al dia d'avui i de precarietat salarial, vull dir, perquè en principi, per exemple, quan vas enronant amb la gent, diuen, no, és que ara tinc un contrato que és a media jornada o a tantes hores, hago más horas que un reloj i encima me pagan menos, 300, no? Vull dir, aquesta 500, és una realitat, sí, que hi ha. Per tant, hi ha que buscar d'alguna manera una feina de qualitat. Tornem al que dèiem abans, amb aquest model econòmic, amb el que seria aquest patrón de crecimiento, avui per avui, lamentablement, el que no podem fer és crear, diguem, llocs de treball de qualitat. Per tant, teníem que buscar un sector serveis que sigués un sector serveis com a Cupertino, és a dir, que siguin domiciliades les empreses de Cupertino, per ser una mica model Apple, amb el sentit, diguem, d'anar més cap enllà. Primer punt. El segon punt era, Manel...
El tema de la fiscalitat.
El tema de la fiscalitat, a veure. Sí, l'amnistia fiscal, per exemple, que cada cop més va aixecant el que seria, diguem, doncs, queixes i lamentacions, a veure. Jo, en principi, crec que es va voler fer una amnistia fiscal, però que li va sortir rana, i diria que rana per culpa d'ells mateixos, eh? Vull dir, a veure, l'amnistia fiscal, per exemple, a Itàlia va veure amb el Berlusconi, va fer una amnistia fiscal, això era arrel de l'euro i per fer una mica de neteja, i bueno, i es pagaven allà el 10% de veritat, em sembla que es pagava i ja està. I aquí el propi Ministeri d'Hisenda, com es va liant ell solet, perquè vull dir que el Ministeri d'Hisenda té el gran avantatge de que té l'Agència Tributària per una banda, que diu una cosa, la Direcció General de Tributos, que diu una altra. altra. La Direcció General de la Inspecció Financera i Tributària, que diu una altra...
I vol gent... pel mig.
Clar, no, no, però és que al final la gent, al començament la gent va entendre, jo del que tinc que pagar el 10% i ja està, i m'olvido del tema que aquesta era la recaptació bona, que aquests eren els 25.000 milions d'euros. I al final resulta que diuen, no, bueno, és que ara, clar, es comencen a fer aclariments, no, és que per los períodos que no hayan prescrit, total, que al final el que eren 25.000 milions d'euros van baixar 2.500 i al final em quedava mil i algo, vull dir 1.174, si no recordo malament. Aleshores, què passa? Que jo crec que aquí hi ha una qüestió que sí és important, que és que la fiscalitat es té que fer pensant en la gent i pensant també en la capacitat que tingui la gent per pagar. Si jo tinc uns impostos que són assequibles, els milionaris no fugiran d'aquí, pagaran aquí els impostos. Però si jo dic, a partir d'aquí, el que comentàvem abans també amb el Salvador i amb el Juan Carlos, nosaltres incrementarem la pressió fiscal, bueno, ja també ara ho comentarem, però vull dir que si incrementem la pressió fiscal, la gent se'n va. Però a qui se li incrementa la pressió fiscal? La pressió fiscal se li incrementa al pobre corrente.
La classe mitjana.
Aquí, jo crec que hi ha una
espècie... Encara queda classe mitjana?
Sí,
no?
Però sí? 3 milions menys de persones, clar, és que hi ha 3 milions de persones que han caigut a la classe baixa, i aleshores, clar, això vol dir que l'economia low cost està imposant, que els restaurants de media ració i un quart de ració s'estan imposant, i que la camisa o el d'això i tal, resulta que, per exemple, a Inditex, a Zara, la competència li està sortint ara per una altra que encara rebenta més els preus, per tant, no anem de bona qualitat, no? I els avions, per exemple, mira quin preu més barat i tal, però vull dir que Susana ja agafa cada
vostè això i tal, parlava abans, ens parlava el professor Gai de Líber abans de les infraestructures, deia, dir, jo per anar de Barcelona a Alacant,
ostres,
és una aventura.
Escolta, el mes de setembre, tinc que anar de Barcelona a Alacant i resulta que tinc que anar a Madrid, sí, 3 hores i pico, però digues, escolti,
que fem malament,
ja vol directe, no, però és que segon a què hora no puede ser, que tal, i entonces no, tiene que ir por Aire Europa y tiene que ir de Barcelona a Madrid, y entonces en Madrid al cabo de una hora hay otro vuelo de Aire Europa que va a ligar, pero coño, bueno, pero si Alicant está aquí, que baixaria en bicicleta o amb l'skate, no?
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el professor José María Gay de Líbana i en companyia del Manuel Manchón, Salvador Guillermo, Juan Carlos Barrero, Joan Corbera, encara no he preguntat, vinga Joan.
Sí, pobre Joan.
I fa estona que vol preguntar.
Però estona que vol preguntar.
Sóc educat i els meus companys fan preguntes molt interessants. Escolti, voldria parlar-li del populisme i la relació amb l'economia. El populisme segurament explica bona part del que està succeint a Gran Bretanya. Explica bona part també de fenòmens com Donald Trump, explica bona part del que ha passat a Grècia i explica en bona part també el que pot acabar passant a Espanya, que és un govern de Pablo Iglesias suportat potser per Pedro Sánchez. És una possibilitat.
I per la gent, i pels ciutadans.
Sí, sí, i el populisme també alenta doncs, que països com Dinamarca o que Holanda doncs, es puguin replantejar la seva continuïtat a Europa, o com a mínim recentralitzar polítiques que han perdut i que puguin recuperar. Però la veritat és que jo conec molts pocs economistes que consideren que aquests populismes són beneficiosos per l'economia.
Hombre, jo diria que no són bons. El populisme diu el que la gent vol escoltar en aquest cas, però després tens una mica de por perquè després quan es governa doncs ja tens una mica experiències de lo que ha passat arreu del món, no? A veure, jo crec que el populisme fins i tot, Joan, diria que hi ha també un altre cas, un altre exemple, que seria França, sí, amb un populisme lepenista, en aquest cas, que també seria una miqueta complicat. I aleshores jo crec que el populisme, aquest populisme va naixent i es va desenvolupant una mica com i creixent com conseqüència de lo que seria que les classes mitges estan castigades. És a dir, hem viscut la caiguda de la classe mitja, jo crec que aquesta crisi al final porta, si no a una destrucció, a una pseudodestrucció o semidestrucció de lo que era la classe mitja. La classe mitja a nivell europeu no és que sigués, diguem, una gran classe mitja, però era com la classe mitja americana, no? En definitiva, els que es podien tenir el piset de propietat, el cotxe ell, el cotxe ella, un apartament a la costa, fer un viatget, els nens que estudiessin en un col·legi de pago, però tampoc que sigués una gran cosa, tenir una miqueta d'estalvis, etc. Aquesta classe està desapareixent, diguem, a Espanya està desapareixent, també als Estats Units ho està passant malament, a determinats països europeus, i aleshores és el moment diguem, doncs, la vendeta, no? La classe mitja diu, escolta, jo he votat fins ara amb aquests, jo comentava abans algun cas, no? Jo he votat fins ara al PP, i escolta, ara amb el PP la cosa m'ha caigut, la família ho està passant malament, doncs ara voto a Podemos, no? En definitiva...
Vostè ha explicat una anècdota en aquest sentit, sí, un taxista que li va dir
no,
això.
Sí, un taxista m'ho va explicar ahir, concretament, abans d'ahir, perdó, m'ho va explicar, i vull dir que em va deixar i dient-li, a veure, una cosa és que vostè voti amb aquesta formació i ara que deixarà, perquè jo estic hasta los huevos, bueno, sí, què? Jo estic hasta los huevos, i aleshores, clar, jo deixo i tal, no, perquè tal igual. Aleshores, què passa? Que aquesta gent, d'alguna manera, té un sentiment de que li s'han enganyat, de que no han fet el que volien, de que vais a pagar menos impuestos i ara pagamos más i va a haver menos paro, i ara hi més. Tot això, d'alguna
forma, creuen les promeses.
No, i creuen les promeses. Bueno, sí, però per exemple,
tampoc hi ha ningú que contrarresti aquest missatge.
Escolta,
professor,
és aquest tema que jo enraonava del programa d'estabilitat, és que a mi, jo per això no em crec amb el que em deia el Salvador i que coincidíem, crec, que coincidíem. Clar, jo no em crec a ningú dels polítics, perquè vull dir, jo tinc un programa d'estabilitat i ahir recordo que jo estava amb l'exministre i deia, és igual, salga quien salga, perquè jo estoy por encima del bien y del mal, va dir ell. Diu, i aquí, diu, aquí, esto es lo que habrá que cumplir, lo que tiene José María en la mano es lo que habrá que cumplir, por tanto, es igual que salga el uno que salga el otro y tal. I jo crec que aleshores aquí tindrem un problema que serà més augment d'impostos i per tant anirem més a menys, però ojo, no ens passa solament a Espanya, és un problema europeu en definitiva, vull dir, Europa i Estats Units també, per tant al món jo crec que entrarem ara en una etapa una mica reaccionària, Joan, per dir-ho d'aquesta forma.
Inestabilitat.
Inestabilitat, sí, jo crec que el dia d'avui la inestabilitat és real, és dir, el món està d'una manera, a veure, conflictiu, no en un sentit bèl·lic, ni molt menys, però, bueno, algunes parts sí, lamentablement, però vull dir que el món s'està ordenant per blocs.
Home, però
blocs...
la violència que estem vivint a Europa aquests dies, amb l'Eurocopa, amb aquests enfrontaments...
Bueno, un moment, és que, per exemple, els russos són els que organitzaran el proper Mundial, vull dir que els russos vagin cascant a la gent, i amb els espanyols, i els francesos...
I, a més a més, per diversió, perquè ells ho deien.
No, ojo, que aquest és
un
tema...
Hem vingut de Moscou a França, a Marsella, a picar els hooligans, perquè ens agrada picar.
Carles, la frontera d'Europa està donant amb Rússia, vull dir que, ojo, que això em té que preocupar una mica. Per tant, jo veig com una inestabilitat que em té que preocupar una miqueta.
Sí, una cosa li volia preguntar, perquè vostè ha dit el sentiment de que els s'hi han enganyat. Vostè ho ha fet amb un pla descriptiu. Sí. Això és el que jo veig, el sentiment. Però vostè creu realment que se'ls ha enganyat?
A la classe mitjana?
A la classe mitjana?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, en definitiva, teníem aquí... A veure, jo miro, per exemple, m'agradaria puntualitzar el que hem avançat a aquest país, perquè jo vaig néixer l'any 53, per tant, vol dir que ja he viscut, en aquí ja començo a ser una miqueta gran, i aleshores des de l'any 53 fins ara hi he vist un canvi brutal a nivell d'Espanya. Vull dir, me'n recordo d'aquella Espanya quan jo era petit, que el pes de la seva economia radicava en l'agricultura, que representava el 40% i ocupava el 40% de la gent, i he anat veient l'evolució d'una Espanya que ha anat a més, el tema de la red viària, encara que fem crítiques, etc. Però vull dir que en qualsevol cas hem avançat, tecnològicament hem avançat, on estem, a on estàvem, per tant, vull dir que molt bé. El que passa és que segurament jo crec que hi ha un gran protagonista de l'economia espanyola els últims anys, que per mi va ser en Felipe González. Felipe González va permetre, aquells anys en Felipe González van permetre que s'accedís a un estatus de vida més o menys acceptable. La gent es va començar a comprar cotxes alemans, era un primer pas. Els anys 80 és els anys que en definitiva es consolida el Golf, el Volkswagen Golf, a partir d'aquí el BMW comença d'alguna forma, Mercedes també, i després ve una època de creixement econòmic que va ser molt important, que va ser amb José María Aznar. Després amb Zapatero agafem tot el tema de la crisi, però en qualsevol cas aquesta classe mitja que s'havia anat generant al llarg d'aquests anys va perdent una mica de sintonia com a conseqüència de la crisi, i aleshores després es va aguditzant el que seria aquest problema. Per tant, jo crec que s'ha donat aquesta circumstància, sí, i hi ha gent que ha perdut estatus, i aquesta pèrdua d'estatus et porta una reacció, diguem, de venjança contra els que tu creus que són l'establishment que t'ha provocat el perdre l'estatus.
I aquesta classe mitja, després d'una devaluació interna que va suposar l'ajustament de salaris i tal, ara li estan expropiant patrimoni mitjançant dels interessos negatius.
Clar, bé, l'altra qüestió, aquesta classe mitja que havia fet un esforç tremendo per estalviar, per tenir un fons en aquí que d'alguna manera li ajudés per comptar que el dia que la pensió doncs, no donés la talla anar tirant mà dels, bueno, dels interessos dels estalvis, ara es troben que, clar, jo, per exemple, jo, la meva mare pobra va morir fa 4 anys, però vull dir, si la meva mare ara visqués, m'estaria tot el dia trucant, empipant-me, amb el bon sentit de la paraula, José María, què passa con los interessos? Intereses, a ver si lo arregláis, que esto no puede ser y tal, porque la meva mare,
no puedo arreglarlo.
La meva mare va viure una època que els interessos li donaven el 16%. Si ara la pobra dona li tenien que donar el 0,25%, ara està millor al cel i jo
acabaràs
pagant,
acabarem pagant,
clar,
no?
Per bueno, clar, bueno, un moment, ja d'això, ja i ara per, els alemans, per exemple, clar, estan en contra dels estímuls monetaris, de la política del Mario Draghi, etc. I diuen, escolta, els diners en la caja, i ara a Alemanya, el que s'està venent que ha trencat estoc són les caixes fortes, les caixes fortes, però també hi ha algun banc alemany que diu, per deixar-ho al Banc Central Europeu i que em cobri agafaré els diners, tindré una gran caixa forta com els homes de Harrelson
i jo tinc a casa.
Sí, perquè amb les compres massives del Banc Central Europeu també estem entrant en una mena de capitalisme d'estat, no?
Tremendo.
Perquè mitja bolsa l'està comprant, sí o no?
Oh, clar, però és que ve l'altra qüestió. El
capitalisme d'estat, si és estat no és capitalisme.
No, però el dinero barato no, un capitalisme jo diria que no.
Comunisme.
Però, no, a veure, és el monetarisme, però amb una expressió màxima on el diner es posa a l'abast de tothom, però a l'abast de tothom. I el Banc Central Europeu en aquests moments jo crec que està fent el que té que fer, però Madame Christine Lagarde li diu a Europa, diu, escolti, Europa, faci el que tenen que fer, perquè Sant Mario Draghi ja fa tot el que té que fer, però vostès no estan fent polítiques econòmiques, polítiques fiscals, com Déu mana, per arreglar la cosa, i el problema que tenim ara és que la gent s'està acostumant a lo que seria les coses molt barates, que et posin diner. Per exemple, el dia d'avui, a Espanya ens va bé la política d'interessos, que hi ha actualment fantàsticament bé. Per què? Perquè les famílies estem endeutats com conseqüència de la compra d'habitatge, i ara resulta, fins i tot amb la desaparició de la clàusula sol, va baixant els tipus d'interès. Què passa? Que nosaltres, clar, no ens queixem, no fem una manifestació dient, pues que querríem els tipus d'interès a l'alta per mis ahorros, perquè aquí estem més endeutats que no tenim estalvis. En canvi, a Alemanya, com tenen més estalvis que no endeutament, estan negres, no?, en aquest sentit. Vull dir que aleshores, jo crec que aquí hem de canviar, i la banca, a més, no podrà sobreviure a lo que és aquesta política d'interessos zero o d'interessos negatius, i a més, patarà, la banca patarà.
I ens espera una mica un futur com el que té el Japó, vull dir, de stand-by durant anys i anys i anys,
veure,
que,
ha...
que encara hi són, eh?
Sí, jo crec que el problema que tenim, una mica és un estancament secular. L'altre dia la OCDE ho deia, que Europa estava una mica atrapada en la trampa del crecimiento mediocre, ¿no? El de crecimiento mediocre és aquest creixement que és molt poquet, a l'1,5%, que és una birria, i que a més tenim una tassa d'atur molt elevada, que no hi ha manera de baixar-la, i a més que tenim un volum de deute molt elevat, i quan un té un volum de deute molt elevat no pot créixer, perquè està preocupat per la deute,
pagues,
i tu tens que preocupar-te, tens que preocupar-te de poder créixer.
I escolti, tot això, en el món del futbol, i ara canvio radicalment de tema, es nota, ho dic perquè...
Hombre, sí.
Escolteu una cosa. Acaba el professor Gai de Lima de publicar un llibre
La
gran burbuja del futbol,
sí, senyor,
on analitza els equips de futbol espanyols, els compara amb la resta d'Europa... Sí. I jo no sé quin dibuix fa vostè, si els equips espanyols estan bé o no estan bé,
bueno, ara jo
si la Liga està ben situada o la Premier ens avengerà.
La Premier tira fort, la Premier tira fort. Sí, ara tindria que fer una versió...
El Cristiano i el Messi d'aquí un parell d'anys jugaran aquí o jugaran allà?
No, jugaran a Anglaterra. Hombre, de totes, vull dir, hombre, hi ha una petita diferència. Els sous, la despesa de personal de l'última temporada, 2014-2015 del futbol anglès, és de 2.500 milions d'euros, i Espanya està a 1.200 milions d'euros aproximadament. A Itàlia, que paguen una fortuna, estan a 1.300, 1.400 milions d'euros, i a Alemanya estan a 1.200 milions d'euros. Per tant, vol dir que el futbolista que és bo, que té expectatives, agafi i se'n va cap allà. I a més, hi ha una raó molt senzilla que justifica això. Si ven aquí, vindrà a continuació el senyor Montoro i sus hombres, i l'agafaran i l'arrollaran, no? I vull dir que l'enviaran directament de petites a la porta de la càrcel, amb la qual cosa ja n'hi ha. Tu saps, quan arribes a Anglaterra, que tens que pagar el 40% 20% del que tu ingressis i ja està, i vull dir que ets un senyor i no hi ha cap problema, però tinc que fer una edició actualitzada del llibre, sí. Tinc que fer actualitzada, no,
si perquè vull dir els models... Fa 3-4 mesos,
no, sí, les però, dades són... Sí, no, però és que el model ha canviat molt, canviat. Perquè ara a la gran referència, el paradigma del futbol mundial passa a ser el Real Club Deportiu Espanyol. I no.
Se li veu el lleutó aquí, eh?
No.
Pels oïdors que no coneguen el portal Gai de Líber, és un espanyolista de pro, de rau, de baix.
Periquito
total.
No, però ja...
És pro Mr. Chen o no?
Sí, no, hombre, jo sóc pro Mr. Chen, Chen Yangcheng. Sí. Hi ha una qüestió per mi important, que és que capitalitza l'Espanyol amb 150 milions d'euros, i vull dir que és el cas d'ampliació de capital que es produeix més elevat de tot el futbol continental, que no dic europeu, perquè europeu va ser el Manchester City, el capital que té, el capital àrab, que va fer una gran ampliació de capital. Però nosaltres, en aquest cas, vull dir que de ser un club que teníem endeutament, d'un club que teníem, no podíem fer front a les despeses financeres del préstec sindicat, teníem que vendre algun jugador per quadrar els números, el dia d'avui donarem un pas cap endavant, i a més amb la il·lusió del Quique Sánchez Flores...
Vull dir que, ojo Barça.
No, ojo Barça, no, jo diria ojo todos. Vull dir, no, li dic tranquil·lament, no, perquè la Lliga se'ns quedarà petita i estreta, i per tant, no, a nosaltres a l'Espanyol, i tenim que mirar cap a Europa, però vull dir, a lo grande, eh? Europa, vull dir, la Champions, però... dos anyets i després
i aquest,
ja veurem.
I aquest títol, la gran burbuja, aquesta bombolla algun dia es petarà o no petarà?
Va petant. En sèrio, per exemple, nosaltres, perquè hem tingut la sort de que el senyor ens ha posat a un xinès a
si no Cornellà del Prat,
si no haguéssim patit.
No sé si segueix vostè l'embol o no, o el sistema econòmic dels clubs, però ha petat completament.
Ha petat totalment.
Completament.
Bueno, el bàsquet també està en una situació realment molt complicada, salvo
però, clar, això després
el Barça
afecta,
i Madrid.
Que el Barça guanyarà la Lliga d'embol els propers segles. Clar, segurament aquest, perquè té una competència absolutament amateur a la resta d'Espanya. Hem passat de ser el gran la gran potència europea de l'handbol
mundial,
si vols dir-hi, però amb equips com la de Mar o la Navarra, a moltes ciutats de províncies s'havien generat una sèrie de clubs amb uns dèficits i uns endeutaments brutals, evidentment no amb les dimensions que té el futbol, però empatat, i ens hem convertit ara en una lliga de segona i han aguantat clubs
havia,
com el Barça,
Joan,
poc més.
Hi havia
més.
Molt el tema de la subvenció, autonòmica de l'Ajuntament, que això s'ha retallat.
Correcte.
Jo crec que aquí tenim un problema, que és que al final, si no hi ha competència ni hi ha competitivitat, al final tant el futbol com el bàsquet com el handball perden tot el tipus d'interès. Ara, per exemple, jo crec que la lliga, sí que tenim la lliga de futbol, ara una renovació important, que és el tema de la televisió. Per exemple, pensem que l'Espanyol, que va cobrar 19 milions d'euros l'última temporada, ara la propera cobrarà 49
però
milions d'euros mínim assegurats.
Però per què
cobren
tan poc els clubs espanyols de televisió?
Bueno, perquè estava tot centralitzat. No,
aquí
ve el quid de la qüestió, els anglesos ho fan molt bé, venen un producte fantàstic. El Leicester City FC, que ha guanyat la Premier aquest any, l'any passat ja va cobrar 100 milions d'euros només de televisió, que era un recent ascendit. I aleshores, l'últim allà, que va ser el Queens, em sembla, va cobrar 85 milions d'euros. Aquí, la passada temporada, aquesta que encara no ha acabat, no, l'anterior, 2014-2015, a l'Atlètic de Madrid, que va quedar tercer a la Lliga, va quedar tercer, va ingressar 45 milions de televisió. És dir, que tenim
el cué de la Premier cobrant més que
el cué de la Premier, no, cobra el doble, 85 milions, i a l'altre 45. Per tant, què vol dir?
La televisió no dóna més negoci,
també. No, però hi ha un tema, la centralització...
Entre el primer i l'últim no hi ha massa diferència.
No hi ha diferència, perquè el primer és el Manchester United, si no recordo malament, amb 100... Bueno, ara no, té ja 160 o 160 i alguna cosa, i dos vegades més que a l'últim. Per tant, i aquí s'ha donat quin problema hi ha hagut. Una no centralització dels drets de televisió, que ha provocat que el Madrid i el Barça, ells ho
protegin tot,
però un moment, el Barça ja va cedir fa 3 anys, va dir, escolta, estem d'acord amb això, el Madrid encara no ha cedit, vull dir que ha tingut que cedir per el que ha sigut el decreto ley, però hi ha el decreto ley que va ser aprovat d'aquesta manera, però hi ha una qüestió molt important, aquest egoisme dels dos grans clubs per tenir tot el diner de la televisió, la última temporada van cobrar 162 i 162 a drets de televisió, i mentrestant, la Juve va cobrar 198 milions de televisió. Per tant, la Juve, que estava per darrere, amb el que va ser la centralització dels drets de televisió en allà, més el tema dels ingressos UEFA, va cobrar 198 milions. Per tant, jo crec que aquí la Premier ha sabut vendre el producte tremendo. La Premier té uns ingressos aproximadament en aquests moments, aquesta temporada, que jo crec que ja seran al voltant dels 5.000 milions d'euros per temporada, eh? I aquí estem enraonant de la... 5.000 milions d'euros, eh? Ja estem enraonant de la Lliga Espanyola, que d'això, ja estem amb 2.000 milionets d'euros.
I aquests ingressos que venen de Xina...
De la televisió, perquè ells el que fan és els trams de televisió tenen el tram domèstic, que el negocien molt bé, normalment amb Sky o amb alguna de les cadenes britàniques, també amb BT, també. Després el tram europeu, també, i després tenen el tram internacional amb el que seria dos subtrams, que seria d'una banda tot el mercat asiàtic, d'aquí l'imperi britànic o la Commonwealth, Xina, i després l'altre que és el mercat nord-americà. I nosaltres, a partir d'ara, la propera temporada, es cobrarà 1.500 milions d'euros, quan la primera està gairebé als 3.000 milions d'euros, només que per això, però clar, també ve l'altre vessant. Si jo, per exemple, sóc un equipet modestet, però que els meus partits es donen per tot el món per televisió, què passa? Que tu dius, escolta, hi ha l'Ever i com és que aquesta firma multinacional va amb l'Everton que el patrocina? Perquè un partit de l'Everton es veu a tot el món. Aquesta visibilitat és la que necessitem també al futbol espanyol per anar cap endavant.
Llavors et trobaràs un partit com el llibre l'any que ve o el dissabte a l'una del migdia.
Clar, precisament va lligat a això, com a expert també en la comptabilitat de les empreses. Com guanya beneficis una empresa com la xinesa Rastar, que el que fa està dedicada al món de les joguines? Pensant que això ho hem estat mirant aquests dies, doncs té una facturació d'uns 385 milions i un benefici de 35 milions cada any. Com es pot rendibilitzar aquesta inversió en l'Espanyol? O sigui, s'han de vendre moltíssimes samarretes de l'Espanyol a la Xina, això li dimensiona l'empresa de cara al mercat europeu. Quan una empresa d'aquest tipus fa una aposta, què ha de pensar? En 10, 15 anys vista?
Quin podria ser l'anàlisi de Rastar? Jo crec que el tema de Rastar, perquè evidentment el que jo vaig aprofitar de seguida que es va produir aquesta informació, que el senyor Chen Shangcheng es quedava a l'Espanyol, va ser demanar amb els meus alumnes xinesos que tinc a classe, demanar-los doncs, que obtenir els comptes de Rastar, no? I aleshores per conèixer-los. Crec que aquí tenim un lapsus, t'ho dic perquè a mi al principi hi havia coses que no m'acabaven d'encaixar, que és el tema de la consolidació, que no sabem exactament com es consolida ni qui consolida a Xina, i en concret a la borsa on cotitza en aquest cas Rastar. Per tant, jo tinc uns números que primer eren aquests, però després em van sortir més superiors, diguem, del grup d'empreses, per tant, per saber-ho. En qualsevol cas, jo crec que Xina mira Europa, el seu mercat és Europa, i aleshores una manera d'entrar a Europa és entrar mitjançant un club de futbol que és una inversió bastant barata, més que fer tota una campanya de màrqueting, de publicitat, d'implantació comercial. Si jo tinc un grup que té una miqueta de nom, que és barato i que a més no té recorregut perquè no té historial per darrere, però té molt futur per davant, jo el que puc fer és aquí faig l'aposta d'aquest club, i a mi l'únic que m'interessa és que jugui a Europa. Per tant, aquí ve la resposta que jo dono a una pregunta: entre el Paco Gémez i el Quique Sánchez Flores, m'interessa un entrenador que tingui dimensió internacional, que hagi guanyat l'Europa League, que sàpiga el que és competir a Europa, que sàpiga, a més, una mica gestionar equips que han arribat fins i tot als quarts de final de la Champions, com el València, per exemple, o l'Atlètic de Madrid, que va guanyar l'Europa League, en lloc d'un home que és un gran entrenador, que és el Paco Gémez, però que és un home local. Per tant, ja en aquest càsting que juga una mica amb el que seria aquest plus. I a partir d'aquí, Rastar, el que li interessa és que l'Espanyol vagi cap endavant, no perdre diners i que li vagi fent tota la promoció d'entrada, d'implantació dintre del mercat europeu.
Això vol dir que el futbol ha deixat de ser una cosa romàntica.
La meva dona, no? Sí, la meva dona diu...
Que el futbol aquell que coneixem, no, futbol de barri, és una, ja, clar, és de la història.
Una indústria, no... És la indústria del futbol. La meva dona, quan anem a veure l'Espanyol i tal, diu, però són 11 contra 11. Coño, 11 contra 11, no, detrás de todo esto hay todo un montaje, tienes que ver la internet, no d'això. I a la segona part se'm queda a dintre mirant la Vanguardia i anant per telèfon amb la seva
I
mare, que és la meva sogra.
I la Champions League, això té continuïtat, té futur?
Sí,
amb una lliga europea o...
No, bueno, la lliga europea...
O s'ha tocat xosta...
No ho sé, jo crec que tindrem una Champions que s'anirà reformulant, que sigui molt atractiva, perquè una lliga europea, vull dir, a la que l'Espanyol...
No,
ja no enrenaré al Barça, perquè jo em veig a l'Espanyol dintre de 3 anys el veig a la Lliga Europea.
Vostè fins que no vagi l'Espanyol a la Lliga Europea,
no... Però aleshores, si per exemple, nosaltres juguem amb el Milan i juguem amb el Bayern de Múnich i tal, i els hem guanyat a tots, i ja a la quarta jornada ja se sap que l'Espanyol ja es proclamarà...
No l'ha fitxat, a vostè, Mister Txer, encara?
No, els del Bayern de Múnich i els del Milan no tindran cap interès en els partits.
Sembla que estigui vostè de campanya política, perquè crec que un compte aquí...
Bueno, escolta, què vols, que enraoni del Barça, no? Voleu que enraoni del Barça, que sempre tinc que enraonar? No, ho dic una mica amb el sentit, diguem, de que perdia segurament una mica d'interès de Lliga Europea, perquè al final aquí hi ha una rivalitat espanyol-Barça, Betis-Sevilla, Betis-Espanyol-València, clar, Levante, vull dir, que tot això jo crec que
no oblidem que hem guanyat la Champions i l'Europa League dos equips espanyols.
Bueno,
en 3 anys
seguits. Podem guanyar l'Eurocopa encara,
Estem allà situats, que és l'Eurocopa que a cop de portem una setmana, que jo crec que de moment, escolta, va bé i amb esperances,
I, escolti, i aquests fitxatges super multimilionaris que s'estan pagant, això es pot mantenir? Els clubs poden suportar aquestes xifres?
Jo crec que és que, per exemple, ara anem a pensar que aquí al Gran Marina fes de gran inversió, per exemple, una habitació que sigués habitació supersònica del món, i un dia resulta que hi ha un enxufe que no funciona. Vull dir que aleshores...
El senyor López no permetria això, que no funcionés.
No, que tenies moltes habitacions que estiguin bé, vull dir, però això de tenir, deia, apostar-ho tot amb una única, amb un actiu, i que se'n pot espaiar, o que resulta que d'això ara que
és un
dona la mà
Messi,
o no dona
és un risc
la mà.
El Messi per un club de futbol, ara és un risc. És un risc per
no, jo crec que sí, qualsevol, és que hi ha inversions que són desmesurades, per exemple, el Messi crec que cap club amb el seu, diguem, seny econòmic el pot comprar perquè li costaria un moment la clàusula de rescissió més els impostos de l'operació, 400 o 500 milions d'euros. El Cristiano Ronaldo igual, vull dir que aleshores depèn una mica del que sigui, però jo no aconsellaria mai, jo prefereixo tenir una gran classe mitja alta que vagi bé, que funcioni de cony i tal, que no tenir un gran crac. El que passa és que a vegades per un jugador que marqui gols es paguen fortunes. El futbol són gols.
Sí, sí. I escolti una cosa, ja per acabar em diu el Cito que hem de posar el punt final al programa d'avui. El dia 26,
bé,
eleccions. Quin panorama vislumbre a partir del dia 27?
Maco, el dia 27, maco, doncs maco. Serà, hombre...
No, el 27, el 27 li pregunto.
Ah, no, el dia 27 serà 27. Dilluns, hombre,
sí, dilluns, clar.
Jo el dia 27 estaré a Menorca, tranquil·lament, no. Sí, hombre, veient...
D'aquella manera.
Hombre, d'aquella manera. Estaré veient el Mar Blau, o estaré veient la illa, que és per mi, que està molt bé, però
i quin
jo...
president vislumbre, vostè?
Vislumbre? Bro, obre de pena el Mariano.
És complicada la pregunta, ja ho sé.
Sí, ja ho sé. El Mariano em costa vislumbrar-ho, l'Albert Rivera també, el Pedro, no ho sé, Pablo, que d'això... No sé, igual, hi ha un president que no és cap d'aquests, sinó que seria un de nou, que sigui un home de consens, perquè si no el que em veig és que a desembre tornem a votar.
Bueno... Molt bé, doncs, dit això, hem de posar el punt final de converses d'aquest dissabte. El professor José María Gay de Líbana, gràcies, moltíssima
gràcies
sort.
Gràcies a tot cor, plaer.
I que vagi molt bé,
Gràcies, Carles.
Gràcies també al Manuel Manchó, Joan Corbera, Salvador Guillermo, Juan Carlos Barrero. Tornem dissabte que ve, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.